L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Amb una orquestra d'instruments de cuina, avui elaborarem un menú compost dels plats predilectes d'alguns dels compositors i intèrprets més gustosos de la història de la música. Avui amb Rocío García, la cuina del programa Música per menjar, a l'espia de Mahler. La primera música que escoltarem és la simfonia que molts de nosaltres i moltes de nosaltres componem cada dia quan entrem a la cambra més saborosa de casa nostra, la cuina. La primera opció del nostre menú d'avui és un suggeriment de Giuseppe Verdi. En la correspondència de la seva segona esposa, Giuseppina Estreponi, s'ha trobat un esment a les habilitats culinàries del compositor italià, contraposant-les a les d'una actriu de cognom Ristori, amb qui sembla havia de concursar per decidir qui dels dos era el més virtuós en l'art de cuinar. Giuseppina escriu: «Si la Ristori creu que mantindrà el liderat amb els seus tagliatelli, estic convençuda que el meu Giuseppe l'eclipsarà amb el seu risotto, que cuina de manera divina». Ens hauríem de creure el que diu Giuseppina, perquè Verdi descendia de dues generacions de propietaris de restaurants. Malauradament, no ens ha arribat la recepta original del risotto amb què Verdi guanyava concursos casolans de cuina, però sí la fórmula d'un risotto Verdi ideat a finals del segle XIX pel cuiner Henri Paul Préjapat, deixeble del gran Auguste Escoffier, anomenat pare de la gastronomia francesa moderna. Preneu nota que Verdi entra a la cuina acompanyat del seu equip, Riccardo Muti i l'Orquestra de Bologna. En una cassola, fondre 200 grams de mantega, afegir-hi la ceba i cuinar-la sense pressa fins que quedi daurada. Afegir-hi l'arròs i torrar-lo durant un minut. Afegiu el brou i després de 8 o 10 minuts és el torn de posar-hi els xampinyons, pernil de Parma, espàrrecs i tomàquets triturats. Ho removeu bé durant 2 minuts i després afegir-hi crema de llet. Quan l'arròs estigui al dente, uns 18 minuts, afegir-hi la mantega i el formatge parmigiano-reggiano. Tot seguit, ho removeu-ho bé i cobriu. I finalment, després, deixar-ho reposar durant uns minuts, servir-lo a taula. Segur que en tastar-lo els vostres convidats emetran el mateix so de plaer que desprenen els violins a l'inici d'aquesta Forza del Destino, una obertura de Verdi per obrir boca. Thank you.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Si aquest risotto verdi no us fa el pes, potser us atreguin més uns espagueti que la història ens diu foren ideats per aquest senyor que ara ens cuina aquesta àrea. És la veu del mític tenor Enrico Caruso, mort l'any 1921, de qui, si no et destorba la remor de la pols com el mastec d'ametlles torrades, i mai millor dit, que és el pas del temps acumulat sobre les partitures que ell enregistrà, pots gaudir de la seva veu cantant aquí l'ària La fleur que tu m'avais jetée, la flor que tu m'has llançat, de l'òpera Carmen de Bizet. L'òpera que Caruso cantà a San Francisco la nit abans del terratrèmol que va enrunar la ciutat l'any 1906. De la terrible experiència viscuda, Caruso va prometre que mai més no tornaria a San Francisco i ho va complir. Llàstima, perquè va ser a l'hotel St. Francis de la ciutat americana d'on tenim notícia el 1919 de la primera recepta dels espaguetis a la Caruso, que la llegenda sosté que van ser ideats pel tenor durant una gira per Uruguai. I si vols tastar Caruso per la boca en comptes de per l'orella, com ara, doncs pren nota. En una cassola, amb dues cullerades d'oli d'oliva, saltar l'all i la ceba durant 3 minuts. Afegir-hi els xampinyons i els fetges de pollastre i saltar-ho 5 minuts més. Aleshores, afegeixes la salsa de tomàquet, les espècies i mitja cullerada de sucre. Deixeu que cogui a foc baix una mitja hora. Mentre es fa la salsa, coure la pasta al dente. Afegir-hi la salsa i empolvorar generosament la pasta amb formatge parmesà fresc. Per cert, Caruso, ferit en el seu orgull perquè va ser escridassat a la seva ciutat de naixement, a Nàpols, durant una funció d'òpera, va prometre que mai més hi tornaria, no sé, per menjar espaguetis. I també ho va complir. Va tornar a Nàpols per menjar els espagueti a la Caruso. Ara bé, si teniu problemes de sobrepès que us han enemistat amb els hidrats de carbó, sempre podeu encetar l'àpat amb una amanida Gustav Mahler, en memòria de l'època en la vida del compositor alemany en què es va fer vegetarià. Ens ho recorda aquesta carta que Mahler va escriure a un amic seu la tardor del 1880. Obrim cometes. Durant el darrer mes he estat un vegetarià estricte. Els efectes morals d'aquest règim són immensos a causa del sotmetiment voluntari de la carn i la conseqüent absència de desitjos. Podràs apreciar com de convençut estic d'aquesta idea quan et dic que espero que funcioni per a la regeneració de la humanitat. Amic meu, t'aconsello de canviar a una forma natural de vida amb bona alimentació, pa integral, i aviat en sentiràs el benefici. Tanquem cometes. Paraules que revelen la poderosa influència de Richard Wagner en la formació de la personalitat de Gustav Mahler. Wagner predica amb l'abstinència de carn, elogiant els vegetarians en els seus escrits sobre art i religió, amb aquestes paraules. Obrim cometes. Jo parteixo de la convicció religiosa que la degeneració de la raça humana ha estat ocasionada pel fet de desviar-se del seu aliment natural. L'única base per a una possible regeneració és un retorn aquest aliment. Tanquem cometes. Ja ho sabeu, si voleu seguir el camí regenerador de Mahler i Wagner, qualsevol amanida verda us en farà servei. I millor si l'escolteu amb aquesta obertura dels mestres cantaires de rerefons que ens ha amanit Hasha Horenstein al capdavant de la Simfònica de Mannberg. més de les amanides Mahler o Wagner dins del menú vegetarià, també disposem d'una deliciosa crema de verdures cuinada per la Deep Vegetable Orchestra, conjunt instrumental fundat l'any 1998 a Viena i que interpreta música original d'una manera molt original, creant un univers musical sonor únic amb instruments fets amb verdures fresques. Sí, tal com ho sentiu. Així, una pastanaga hàbilment manipulada, ben talladeta i obrint-li uns quants forats, es converteix en un instrument de vent semblant a la flauta amb aquest timbre de so. I el mateix miracle succeeix de la combinació d'un carbassó a qui se li afegeix un pebrot vermell com a campana perquè acabi sonant com a una barreja entre oboè i clarinet. És a dir, com això. Els membres de l'orquestra de vegetals que fan gires per tot el món durant els seus concerts amb les restes de la fabricació dels instruments verds en fan una crema perquè el públic la consumeixi mentre escolta a l'auditori les diferents obres comestibles i interpretades amb els mateixos ingredients. L'orquestra de vegetals ha editat ja 3 CDs molt digestius. Escoltem-ne un fragment on es dona la curiosa circumstància en què els instruments inanimats imiten sons de la fauna animal. A la fi, vegetals que sonen com animals. Thank you.
L'espai de la Simfònica.
Els Simfònics del Vallès estan preparant una nova producció, un espectacle familiar amb el grup de hip-hop i dansa urbana Brodes Bros, després d'una exitosa primera col·laboració traduint Pere i el Llop, de Prokófiev. En aquest cas, presentarem un particular Carnaval dels Animals, de Camille Saint-Saëns, amb l'inclusió de la dansa macabra, construït al voltant d'un guió d'Ivan Morales i la participació de Carla Tobias com a narradora, Carles Marigó i Jordi Castellà com a piano solistes, Guillem Sons, beatbox i músic, Fabs, Slow Dance, Eudald Ferrer i Arnau Colom, titelles, Sara Manzano, vestuari i producció, Òscar Senent, arranjaments, Lluís Fruitós, director artístic, Rafa Tomico, il·luminació i Marta Cardona com a concertí i directora. Saint-Saëns va compondre el Carnaval dels Animals en un poblet d'Àustria de tornada d'un viatge antiwagnerià per Alemanya l'any 1886. L'estrenà a París el dimarts gras de Carnaval del mateix any a casa d'un violoncel·lista anomenat, per ironies de la vida, Le Bouc, la cabra, i poc després en el pis de Paulin-Billardot, en una vetllada que comptà amb el seu amic Franz Liszt entre els convidats més bèsties. Aquesta rocada, mai millor dit, de Carnaval és un pastitx musical disfressat de fantasia zoològica que en 14 capítols satiritza de manera simpàtica la variada fauna musical, des d'actors principals com Berlioz a l'elefant o Offenbach a les tortugues, passant per Rossini i el mateix Saint-Saëns a Fòssils, fins als secundaris com els pianistes, animals per se, o els crítics musicals, els ases. Per tal d'evitar que la broma se li anés de les mans en vida, manllevant el seu prestigi com a compositor seriós, Saint-Saëns prohibí que el Carnaval s'interpretés en públic mentre ell fos viu, excepte la nineta dels seus ulls en aquest parc zoològic musical, el Cigne. Després de la seva mort, l'àrbitre de la història donaria per vàlid aquest gol musical de celebració infantil. Com a segon plat del menú musical d'avui, comencem amb dos suggeriments. Dos compositors no aptes per a vegetarians, Mozart i Rossini. La millor manera d'excitar les nostres pupil·les gustatives amb Mozart és fer-nos l'homenatge d'omplir-nos l'estómac amb què les cròniques diuen que era el seu plat predilecte, les mandonguilles de fetge acompanyades de xucrú o en sopa. El xucrú, com algunes o alguns ja sabreu, és un menjar típic del nord d'Europa que consisteix en fulles fermentades de col. El cas és que en una de les cartes que Mozart va escriure quan tenia 15 anys a Itàlia, on es trobava en gira de concerts, ens descriu l'enyorança d'un bon plat de sopa de mandonguilles de fetge, plat típic de la ciutat de Salzburg, on va néixer el compositor el 1756. Potser tots els amants del compositor l'hauríem de tastar almenys un cop a la vida. Pels qui tinguin el temps i el coratge de fer-ho, us en dono la recepta d'aquest plat que rep el nom de Liebknödel i que s'elabora amb carn de fetge de boví. Allà anem. Amb el fetge ben picadet, la llet, la ceba prèviament daurada al foc amb oli, pa dur remullat, sal, pebre i julivert, formar unes boles de carn de 5 a 6 centímetres de diàmetre que bullirem durant un quart d'hora en una cassola amb aigua i sal. O, si us estimeu més, podeu fregir-les enfarinades en oli d'oliva ben calent. Un cop fetes, servir-les surant en un brou de carn i acompanyades de xucrú. Davant d'aquest plat, el nostre estómac hauria de respondre amb aquesta alegria mozartiana número 39, un bocí de la qual ens recrea ara René Jacobs amb l'Orquestra Barroca de Freiburg.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I de Mozart, el compositor, el nom del qual provoca un munt de ressonàncies gastronòmiques, Giacchino Rossini, a qui se li atribueixen la invenció d'un grapat de plats, des d'ous remenats fins als famosos canelons, passant per pollastres farcits, truites i filets de llenguado. El cas és que Rossini era un bon vivant, qui sostenia que la vida era una òpera bufa, dividida en quatre actes. Menjar, estimar, cantar i digerir, que s'esvaeix com l'escuma en una copa de cava. Males llengües diuen que Rossini només va plorar dues vegades a la seva vida, quan va morir el seu pare i quan se li va caure per la borda d'un vaixell un gall d'indi trufat que li acabàvem de servir. Del que podem estar segurs és que Rossini, com a gastrònom, es convertí en un gran defensor de l'autòfona, a la que considerava textualment el Mozart dels fongs. Heus així que la major part dels plats que duen el nom de Rossini tenen com a ingredients sobresortints l'autòfona i el foie. Per exemple, els famosos canelons Rossini consisteixen en una pasta farcida a base de tòfones, paté de foie i moll de l'os de vedella. Fins i tot la seva música té ressonàncies gastronòmiques, com per exemple, entre d'altres, l'àrea di tanti palpiti anomenada l'àrea de l'arròs, pertanyent a la seva òpera Tancredi. Doncs la història diu que va ser composta en un restaurant mentre el compositor esperava que li servissin un risotto. Amb tòfones, segur. La passió per la tòfona i el foie de Rossini obtenen la seva culminació en el plat que tenim al menú del programa d'avui. Tornedó a la Rossini, el naixement del qual es va produir una nit en què Rossini va anar a sopar al cèlebre cafè anglès de París del xef Adolf Digler, de qui era un gran amic. El cas és que Rossini va proposar al xef que sortís al menjador i que allà mateix, davant de tothom, improvisés un plat nou. De Klerk va comentar que era una persona massa apocada per fer aquests espectacles en públic i aleshores Rossini li aconsellà: «Eh bien, fets tourner les dos. Feu girar d'esquena al públic». I així, entre els ingredients proposats per Rossini, segur que suposeu quins, i el mestratge de Digler, va néixer el tornedor, la recepta dels quals ara us canto. Es fregeixen unes rodanxes de pa. Els tornedor, gruixuts almenys dos dits, se salten en mantega o bé en oli. En la mateixa paella s'escalfen unes llàmines de tòfona blanca, la predilecta de Rossini. Se salten breument tant escalopes de foie fresc d'un dit de gruix com tornedors vulguem servir. Les restes de foie resten a la paella que desglaçarem amb vi de Madeira, com proposava Rossini, i deixant-los reduir una mica. Es munta un tornedor sobre cada pa fregit i al damunt s'hi col·loca una escalopa de foie i tot plegat es coroma en el cim de l'excel·lència amb tres generoses llàmines de tòfona blanca. Ruixem el plat amb el desglaçat assolit amb les restes de foie i Madeira i es serveixen. Proveu i la vida us assemblarà un acord perfecte major com el que ara és a punt de cloure l'àrea de l'arròs de Rossini.
L'Espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
A més de carn, tenim una mica de peix al menú, si us ve de gust. Ens el suggereix Beethoven, un gran consumidor dels peixos del riu Danubi i que, segons alguns investigadors, foren els que li causaren la mort. Doncs havien descobert un alt percentatge de plom en l'anàlisi d'un dels cabells de Beethoven. En aquella època, als inicis de la Revolució Industrial, el Danubi estava contaminat pel plom que vessaven les indústries ubicades a la vora del riu. No ho sabrem mai si el plom dels peixos del Danubi acceleraren la mort de Beethoven, però el que sí podem dir sense por a errar és que Beethoven era un pèssim cuiner. Segons la crònica que va escriure un amic seu, Siegfried, a qui el gran sort convidà un cop a sopar. Vaig trobar el meu anfitrió Beethoven senyit amb un davantal de cuina blau i molt ocupat preparant el menjar. Després d'esperar pacientment durant una hora i mitja, finalment Beethoven va servir el sopar. La sopa em recordà les restes de menjar que les cases de caritat distribueixen als captaires a les tavernes. La carn no era sinó a mig fer i semblava haver estat fumada a la llar de foc. I les verdures suraven en una barreja d'aigua bruta i greix. Tot i això, Beethoven s'ho va menjar tot, aplaudint-se a ell mateix. Jo, amb prou feines, vaig poder engolir uns mossos i vaig sobreviure amb pa, frita fresca i el suc de raïm. Ja que els peixos del Danubi estaven contaminats, ens haurem de conformar amb un plat de peix alegòric. Aquesta truita que un admirador de Beethoven, Schubert, va cuinar primer per a cant i piano i després per a quintet de corda i piano. A les notes inicials del piano en la primera versió escoltareu les cuejades de la truita després de mossegar l'ham del pescador. Així.
Schoss sie vorein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des Mutternfischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des Mutternfischleins Bade im klaren Bächlein zu. Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser hell, so dacht ich nicht gebricht, so fängt die Forelle mit seiner langen Nicht. So fängt die Forelle mit seiner langen Nicht. Zeit zu lang, er macht das Mächlein tückisch trübe, wie ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrüge an, und ich mit regem Blute sah die Betrüge an.
Les cuatejades de la truita, ara en la versió per a quintet, ens les dibuixaran les cordes en la primera variació. Així, tal com sona.
Música de cinema.
La música de cinema ens du avui les úniques postres d'aquest menú, la banda sonora Chocolate, pel·lícula dirigida l'any 2000 per Lars Hallström i interpretada per Johnny Depp i Juliette Binoche. L'argument gira al voltant del poder alliberador dels sentits i del gaudi dels plaers més gustosos de la vida. Xocolata de totes les maneres i formes possibles per sentir-nos més lliures, que farcí amb aquesta partitura la compositora Rachel Portman. Mengem-nos-en una porció.
Thank you.
I després de les postres, bé que ens mereixem una tassa de cafè fumejant que ara mateix ens servirà ni més ni menys que Johann Sebastian Bach a través de la seva cantata profana del cafè, composta l'any 1735. Segons ens explica l'estudiós Werner Neumann, una sàtira sobre el vici de prendre cafè, llavors beguda de moda entre els burgesos de la ciutat de Leipzig. I és que a finals del segle XVIII s'havien obert a la ciutat de Leipzig moltes cases de cafè, de reputació variable. En un establiment molt conegut, el cafè Zimmermann, del carrer Catalina, Bach va oferir durant 10 anys els seus concerts públics al capdavant del Collegium Musicum, audicions que se celebraven a l'aire lliure només durant els mesos d'estiu. La cantata del cafè de Johann Sebastian Bach ens conta la història de Lisch, una nena entremaliada addicta al cafè i que només ofereix renunciar a la seva passió cafetera si el seu remugaire pare li promet un marit. Prenent-nos-en una tassa. Per acabar el menú musical d'avui, una copeta d'un licor inusual però gens original. Un JB ben clàssic i sense alcohol. JB, Johannes Brahms, destil·lat per Simon Rattle i la Filarmònica de Berlín. Bon profit i, sobretot, bon viatge.